L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 10 d'abril, destacarem... Només les cases rurals penjaven el cartell de complet aquesta Setmana Santa a la demarcació de Tarragona. La plataforma en defensa del Sénia tem que el projecte del Càstor es converteixi en una central de cicle combinat. Agricultura es presenta com a acusació particular en la causa contra la propagació del caragol Massana. Els agents rurals van tramitar només 6 denúncies per caçar amb parraca aquest passat 2011. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les reserves d'última hora van permetre tancar una ocupació per sobre del 80% a les principals destinacions turístiques catalanes. El mal temps, però, va ajornar en general les estades entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. A la demarcació de Tarragona, només les cases rurals van poder penjar aquests dies de festa el cartell de complet. En aquest cas, el mal temps no va provocar cap cancel·lació i el turisme rural va emplenar gairebé el 100% dels establiments. En canvi, sí que van punxar moltes reserves hoteleres al litoral. La pluja va fer perdre turistes a la Costa Daurada. De fet, l'Associació Hotelera de Cambrils Salou La Pineda tampoc s'havia atrevit a avançar cap dada de previsió a l'espera de veure precisament com funcionaven les reserves d'última hora. Finalment, a les Terres de l'Ebre també es va registrar una davallada de l'ocupació que els primers dies de Setmana Santa es va quedar per sota del 40%. De fet, fa cert temps que el sector constata una pèrdua constant de clientela de proximitat, fet que ha empès a l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, a Turebre, a buscar fórmules per atraure turisme estranger.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plataforma en defensa del Sénia tem que el projecte del Càstor es converteixi en una central de cicle combinat. El Ministeri d'Indústria va frenar l'explotació del Càstor com a subministrador de gas per manca de demanda. I per això, la plataforma en defensa de les Terres del Sénia tem ara que les instal·lacions de la planta terrestre i les plataformes del magatzem submarí de gas Càstor es converteixin en una central de cicle combinat si finalment no es poden utilitzar per subministrar gas a la xarxa estatal general. I és que, per una banda, el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, assegurava a València que s'ha d'aturar la posada en marxa de l'explotació del magatzem submarí per evitar un increment en la factura de gas, mentre que la plataforma espera en breu la sentència sobre un contenciós administratiu que va presentar una empresa privada contra el projecte i que suposaria perdre la concessió d'explotació.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'ha presentat davant el jutjat d'instrucció número 5 de Tortosa com a acusació particular en la causa contra la empresa d'animals exòtics promotora Bama, presumptament responsable de la introducció del caragol Massana al Delta de l'Ebre. La Generalitat ja va obrir al 2010 un procediment administratiu per determinar el possible focus d'origen de la plaga i emprendre les accions per demanar responsabilitats. La petició es va traslladar a la Fiscalia, que ha obert la causa degut als perjudicis que ha provocat el caragol als arrossars del Delta de l'Ebre. La lluita contra la plaga ha costat ja una inversió de més de 3 milions d'euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els agents rurals van tramitar únicament 6 denúncies per caça amb barraca a les Terres de l'Ebre durant la passada campanya de 2011. Es tracta d'una xifra molt allunyada entre els 40 i 50 expedients que s'instruïen anys enrere per la pràctica d'aquesta modalitat prohibida per la legislació per considerar-la poc selectiva. Els canvis normatius, les sancions imposades, així com també la irregular població de tords durant els últims anys, haurien contribuït a aquesta tendència, deixant moltes de les barraques sense utilitzar o algunes altres poc cuidades, segons han constatat les inspeccions dels agents. Tot i el manteniment de l'activitat inspectora entre mitjans d'octubre i mitjans de novembre, el moment àlgid de la caça amb barraca a les Terres de l'Ebre, els agents van detectar que moltes barraques continuen preparades i en funcionament, mentre que d'altres semblen abandonades i com si l'activitat s'hagi anat deixant. El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, constatava un descens important de l'activitat i les denúncies per caça amb barraca durant aquest passat 2011.
Hem fet les inspeccions habituals i el que hem notat és una davallada en l'activitat molt important. Només hem fet 6 denúncies. Parlem que anys anteriors havien estat entre 40 i 50. I per tant, doncs, el que hem notat també és que moltes barraques doncs, no s'han utilitzat o fins i tot no s'han cuidat. Algunes sí que s'han arreglat, però també n'hi ha moltes que no s'han arreglat i que semblen com abandonades. És a dir, que sembla com si l'activitat se n'és deixant, no?
Durant el 2011, les actuacions dels agents rurals a les Terres de l'Ebre relacionades amb la caça i protecció dels animals va suposar un 38,2% del total de la seva activitat, consolidant-se com un dels majors requeriments de servei. En el control de l'activitat cinegètica van inspeccionar 1.443 caçadors i van aixecar 99 denúncies i van practicar 70 decomisos per caça furtiva. Les investigacions per enverinament de la fauna salvatge i antifurtivisme van arribar als 481 serveis.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui dimarts es celebra la consulta popular amb què el poble de Rasquera donarà el vistiplau o rebutjarà la proposta de l'equip de govern d'apostar per un conreu de marihuana per part de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum com a sortida de l'asfíxia econòmica que pateix el municipi. L'equip de govern de Rasquera ha demanat un suport majoritari per seguir endavant. Caldrà el 75% dels vots a favor. Si no, dimitirà en bloc. Els veïns van poder resoldre els seus dubtes en unes jornades informatives que es van dur a terme el 15 de març. En menys de 2 mesos, el municipi de Rasquera no només ha trobat i proposat una alternativa per sanejar els seus comptes i garantir el seu futur econòmic, sinó que ha obert un debat sobre el consum i el cultiu de cànnabis que fins i tot s'ha fet sentir en diversos mitjans internacionals. Aquest petit poble de 900 habitants de la comarca de la Ribera d'Ebre s'ha situat a mig món per la iniciativa municipal de cedir uns terrenys del Banc de Terres del Poble a l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum per cultivar marihuana. Aquest projecte es va donar a conèixer a finals de febrer, molts pocs dies abans que la signatura del contracte entre l'Ajuntament i l'Associació Barcelonina Canàbica d'Autoconsum hagués de ser aprovada al ple municipal. El 29 de febrer, en sessió plenària i amb els vots en contra de l'oposició, el consistori va aprovar un contracte privat amb l'entitat canàbica per acollir al terme municipal una plantació destinada a l'autoconsum dels seus associats. Els promotors del projecte de Rasquera han defensat fermament que la no penalització de l'autoconsum per la llei espanyola i s'emparen en uns extensos informes jurídics que s'han estat treballant des de fa mesos. Tot i això, tant la Fiscalia de Tarragona com l'Advocacia de l'Estat van obrir diligències informatives i estan estudiant tota la documentació, expedients i informes de la iniciativa que els ha facilitat el consistori de Rasquera en un gest d'absoluta col·laboració. Per la seva banda, la Generalitat va admetre la legitimitat del consistori d'aprovar en el ple l'aposta pel camp de marihuana, però a través del portaveu del govern, Francesc Homs, va defensar l'obligació del govern de procurar assegurar que tots plegats complin les lleis. També va recriminar al consistori que no hagués demanat la intervenció de la Generalitat abans de l'aprovació del projecte, així com el fet d'encetar un debat que no pertoca a l'administració local, segons va dir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que Deltebre ha escollit Rosa Maria Vandellós com a nova jutgessa de pau. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre ha escollit per primera vegada una dona com a jutgessa de pau. Entre les 5 persones candidates ha estat escollida l'esmena presentada pel Partit Popular Català amb el suport de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes. Es tracta de Rosa Maria Vandellós i Lleixà com a jutgessa titular i Silvestre Burillo Laoz com a suplent. A banda de mestra, Rosa Maria Vandellós va ser regidora d'ensenyament del primer Ajuntament de Deltebre i el 1992 va ser escollida diputada pel Partit Socialista de Catalunya. Exercí com a directora de l'Escola Riumar i, posteriorment, com a mestra de primària de l'Escola Marcelí Domingo de Roquetes. Ha estat coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre i, posteriorment, ocupà el càrrec de directora adjunta dels serveis territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre. A banda del nomenament de jutgessa de pau, el ple també aprovava per unanimitat la ubicació definitiva de la zona industrial, així com la proposta de reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Deltebre, membres i funcions, i la creació de la Junta Local de Seguretat. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
Aquest ple ha sigut un ple, jo crec que bastant profitós per a l'Ajuntament de Deltebre. Aquí busquem sempre optimitzar tots els recursos i tot el que fem. Realment tot el que fem és sempre en benefici del municipi, en benefici de la gent, en benefici del nostre poble. Un punt important, jo crec que el primer punt, potser més important en aquest moment, és la proposta que hi havia d'aprovació del terme fos d'aquestes noves subsidiàries pel que fa a la reubicació del sòl industrial. Això ens permetrà actuar en un bon moment i actuar perquè sigui... Hi ha una empresa, realment en aquell moment, industrial, una empresa comercial interessada, que és el Lidl, per a col·locar-se també al nostre polígon. És una altra superfície que donava feina a la gent, donava més servei a tots els ciutadans que hi ha del Tebre, però també a més donava feina als empleats que hi haurà, perquè l'opció principal és que siguin tots gent del Tebre. També tindrem més beneficiats tots els turistes que venen cada any i cada estiu a del Tebre a gaudir les nostres platges, del nostre paisatge, en fi, dels nostres atractius turístics, que són el que tenim. No? I a part d'això, també beneficiarem a acabar la zona 3, en aquest cas, del polígon industrial, que definitivament s'haurà d'acabar durant aquesta legislatura i, per tant, ja s'haurà d'urbanitzar tot i acabar d'una vegada definitiva i tenir l'Ajuntament el que tenim avui en dia, la zona 1, zona 2 i zona 3. Intentarem que aquesta legislatura, l'any 2015, estigui tot acabat. No?
El ple també va aprovar la modificació del reglament del Servei Municipal d'Aigua Potable. Recordem que aquest reglament de servei d'abastament d'aigua potable no contemplava les ampliacions de la xarxa d'abastament d'aigua per donar subministrament a finques situades fora del nucli urbà i es produïen pèrdues que no es podien facturar, ja que no quedaven enregistrades pels comptadors. El canvi de reglament preveu la instal·lació de comptadors generals de control a l'inici de les canonades de distribució particular. Amb aquesta mesura, el govern municipal vol que les comunitats de propietaris siguin conscients de les pèrdues d'aigua que es produeixen i no assumeixin el cost, ja que en alguns casos les pèrdues d'aigua arriben fins al 70%. Aquesta proposta de modificació del reglament, que ja es va discutir al ple del mes de desembre, ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, inclòs Convergència i Unió, que hi ha donat suport després d'incloure les seues al·legacions per a que les pèrdues d'aigua no s'hagin d'assumir a parts iguals entre tots els veïns. Lluís Soler.
Entre d'altres propostes i mocions de diferents grups, hem aprovat les al·legacions del grup de Convergència i Unió per al reglament d'aigua en zona no urbanitzable. Tots hem de recordar que el passat 30 de novembre el govern municipal va portar a terme una proposta que en aquest cas la proposta deia que totes les fugues d'aigua a la zona no urbanitzable se repartirien a parts iguals entre tots els propietaris. Convergència i Unió vam creure que això era una mesura molt injusta perquè penalitzava a aquells propietaris de la zona no urbanitzable que en aquest cas tenien un ús poc freqüent poc freqüent de les seues casetes de Rosal, per exemple. Una persona que va cada dos mesos a fer una paella pagaria el mateix que aquell que té una explotació econòmica i que, en aquest cas, té una rendibilitat més forta de lo que seria el sòl no urbanitzable. Vam creure que això era una injustícia total i avui s'han aprovat les al·legacions de Convergència i Unió. Per tant, gràcies al grup municipal de Convergència i Unió no es penalitzarà els propietaris que tenen un ús poc freqüent del sòl no urbanitzable en les seues casetes de camp o de rosal i se repartirà les fugues d'aigua de la forma que regisquen els estatuts i els reglaments de les pròpies comunitats de propietaris de la zona no urbanitzable. Per tant, hem aconseguit blindar que no es penalitzi ningú i que tothom tingui un tractament igual.
Un altre punt molt discutit fou la moció del Partit Popular Català per aconseguir entre tots els partits els recursos necessaris a fi de trobar la solució definitiva a l'accés del riu a la mar. Joan Bertomeu.
Compromís d'alguna manera en la Confraria de Pescadors i en el sector turístic del Delta, que som conscients dels inconvenients que genera les dues activitats la sortida del riu al mar. Nosaltres, clar, com aquí resulta que hi ha competències, podríem dir, municipals de l'administració autonòmica i del govern central, pues lo que diu lo dicho aquí baix, que diem unos por otro, la casa sin barrer, que és el que està passant, no? Llavors, em sembla que quan parles en un, pues sí, per mi cap problema, però un acord concret no s'ha fet mai, no? I això és el que el Partit Popular, al final, han portat aquí una proposta per que, d'alguna manera, pues, assumiguéssim cada un el que ens correspon i agarréssim responsabilitats i realment estéssim al costat del sector pesquer i turístic del nostre poble i busquéssim aquesta solució d'una draga permanent o, si s'ha de llogar-se, però buscar els recursos econòmics necessaris i donar solució. El que no podem fer és dir, vegades, sí, quan ho farà aquell, jo també, o al contrari, no?
Finalment, el plenari va aprovar per unanimitat de tots els grups la declaració de la desfilada de carrosses de la Festa Major de la Cava al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Fini Lleó ens informa que ja s'ha constituït la Cala Fibra, l'empresa que desplegarà la fibra òptica a l'Ametlla de Mar. Fini Lleó.
El desplegament de la fibra òptica al municipi de l'Ametlla de Mar ha encetat la seva fase decisiva amb la constitució de la Cala Fibra, l'empresa encarregada de desenvolupar tot el projecte, el qual ja ha estat presentat a l'Ajuntament. La Cala Fibra farà possible el proveïment dels serveis de telecomunicacions canalitzats per fibra òptica ja coneguts, és a dir, telefonia, videotelefonia, teleconferència i telefonia IP, a més d'accés a internet simètricament a 20 megabytes de pujada i baixada i l'accés a una graella de més de 90 canals de televisió gratuïts i de pagament, a més de la Cala RTV, serveis que oferiran als usuaris un 20% més econòmics que als operadors convencionals. La distribució d'aquest servei que s'oferirà a cases unifamiliars, blocs i empreses, tot i que en l'àmbit empresarial i industrial les prestacions del servei encara podran ser tecnològicament més importants, arribant a oferir velocitats de 50 megabytes. Un dels factors determinants del servei és la velocitat de navegació i la simetria, i l'altre, els preus, amb quotes de 36 euros per a l'accés a internet, 42 euros si hi sumen la telefonia fixa i 48 euros per l'anomenat Triple Play amb accés a internet, telefonia i graella de canals de televisió amb la possibilitat d'oferir canals de pagament o de futbol que incrementarien el preu lleugerament. A més, s'està estudiant la possibilitat d'oferir un servei d'intercomunicació local que, per un preu marginal de 3 o 4 euros, permetria la comunicació a 100 megabytes a qualsevol usuari local. A mesos vista, la Cala Fibra també està treballant amb la possibilitat d'oferir serveis de teleassistència per a gent gran i persones amb dependència. Cal recordar que aquest és un projecte impulsat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, però d'iniciativa privada, i per tant no implica cap despesa per a les arques municipals. El servei serà finançat amb les quotes dels futurs clients, els quals tampoc hauran d'abonar cap quota inicial d'alta ni d'instal·lació a l'exterior de la llar, ni tampoc a l'interior. El plantejament de la Cala Fibra és que els primers clients puguin tenir accés als serveis abans d'acabar el mes de maig. Escoltem Carles Boc, director tècnic del projecte.
Nosaltres de moment estem complint totes les previsions I anem sobre el calendari previst. Llavors, els nostres objectius són durant el mes d'abril i principis de maig començar tota la fase de desplegament de cablejat i de capçalera de xarxa, i a mitjans de maig o finals de maig començar ja a connectar clients per complir amb tots els compromisos que vàrem indicar de tenir el servei operatiu abans de l'estiu.
La instal·lació s'efectuarà en diverses fases per tal de facilitar l'accés immediat dels clients. La primera fase cobrirà la major part del casc urbà i la zona del casc antic, és a dir, des del límit al nord del municipi fins al carrer Palomós, mentre que la segona fase ja abraçarà tota la zona nova fins a Ribes Altes, segona fase, tota la zona de la Rambleta i els edificis municipals. En una tercera fase es cobririen les urbanitzacions i zones apartades, tot i que en aquest cas el servei que s'oferirà serà una connexió sense fils, que no serà igual que el que s'ofereix al casc urbà, però que sí millorarà el servei del que poden gaudir actualment els veïns d'aquestes zones. La instal·lació de fibra òptica proporcionarà suport continu per a futures tecnologies i aplicacions, essent compatibles amb els principals estàndards de la indústria i, per tant, poden suportar fàcilment les diferents tecnologies alternatives. Els veïns del municipi rebran properament informació a les seves llars de les diverses possibilitats que oferirà el servei, així com dels preus i les condicions de connexió, tot i que els comercials de l'empresa passaran per cadascuna de les cases a informar i contractar serveis. El desplegament de la fibra òptica al municipi suposarà una inversió inicial per part de la Calafibra de 463.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara neteja i tanca la finca de l'advocat per evitar abocaments incontrolats. L'espai estava patint un estat de degradació que ha obligat a prendre aquestes mesures. Josep Roig.
El mal ús que alguns han vingut fent dels terrenys de la finca de l'advocat, de propietat municipal, amb diferents abocaments incontrolats de runes i altres materials, juntament amb els informes dels agents rurals sobre l'estat de degradació que estava sofrint l'espai, han obligat a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a prendre mesures per limitar l'accés a la finca, fent un mur perimetral de terra i runes i una tanca per limitar l'accés a la finca. Prèviament, es va fer una neteja de la brossa dipositada i es va cremar les restes de poda agrícola que s'hi llançaven. Eric Bell, titular de Medi Ambient del nostre ajuntament, deia que el que es pretén amb aquesta acció és tenir la situació un poc controlada i evitar que s'hi facin abocaments amb alevosia i nocturnitat. L'escoltem.
S'ha limpiat la finca, s'ha cremat el que diguem se pot cremar per la poda i el que hi havia allà, i s'ha fet un cordó de terra perimetralment perquè la gent no pugui accedir, diguem, per lo menos sense permís, no? O sigui, que tu pugues anar allí per la nit en alevosia i nocturnitat a tirar lo que et vingui de gust, no? Que per lo menos si tens que anar allà per alguna cosa, pues pugues demanar permís i sapiguem en tot moment tindre la situació una mica controlada, no? Digna i límpia i
bé. Bell deia que és important que es mantingui net aquest espai, que és de tots els planers i planeres, d'una banda per evitar donar una mala imatge del nostre municipi, tenint en compte que la finca està al costat de la carretera de Circunvalació Sud, i d'altra perquè cal recordar que entitats com els Amics dels Cavalls o el Club de Paintball utilitzen part d'aquests terrenys per fer-hi les seues activitats.
Clar, o sigui, alguna gent tendeix a assimilar finca municipal en abocador, no? I bueno, a part del punt de vista de medi ambient i del punt de vista d'imatge municipal, també esta finca l'estan usant dos entitats del poble, que són la Penya Amics dels Cavalls i el Club de Pany del Santa Bàrbara, mm-hmm. que bueno, allà fan les seves activitats, no? I estos dos motius, no, lligats en los informes, ha fet de que la Regidoria de Medi Ambient hagi de prendre decisions, no? I la decisió que ha pres, és ficar ordre, és limpiar la finca i delimitar l'accés a la mateixa.
El regidor de Medi Ambient Planer deia també que el vigilant municipal fa controls periòdics d'altres abocaments incontrolats a qui pugui haver pel terme per tal de procurar tenir-lo lo més net possible. Malauradament, els abocaments incontrolats pel terme han estat històricament massa habituals. Només cal recordar que a principis del 2009, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en col·laboració amb la Mancomunitat de la Taula del Senia, va realitzar ja una tasca de neteja del terme. Els treballs realitzats en aquell moment els van portar a terme 4 persones de la Brigada de Neteja de la Mancomunitat, que van encarregar-se de, durant 2 dies, netejar els punts on estaven situats aquests abocaments incontrolats. En total, en aquella ocasió es van extreure 9 camions de brossa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des del Cana Ràdio, ens informa que la Generalitat de Catalunya ha fet públic que a la residència de la gent gran d'Alcanar i centre de dia hi haurà places concentrades disponibles a partir del proper mes de juliol. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar destaquem avui aquesta qüestió, aquest anunci que dies enrere, en plena Setmana Santa, feia la Generalitat de Catalunya, l'anunci que hi haurà places concertades tant per a la residència de la gent gran d'Alcanar com per al centre de dia. Unes places que estaran ja disponibles a partir del proper mes de juliol, tal i com als nostres micròfons comentava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Escoltem.
Finalment volem anunciar de que la Generalitat ja ha fet públic el seu compromís per a concertar places per a residència Alcanar. Este és un tema que es venia allargant. Finals d'any ja havíem estat parlant i havíem estat reunits en la Generalitat i en el Departament, no? en acció Social, Benestar i Família, i havia quedat el tracte de que seria entre el març i l'abril. Finalment, arribat març i abril, hem estat tornant a parlar i finalment ens han dit que ja es pot fer públic que cobran places concertades al mes de juliol. Concretament, hi haurà 40 places de residència i 10 de centre de dia. Això en un principi, quan parlàvem a finals d'any, estava previst que vingués el conseller i que el conseller mateix ho fes públic durant, ja dic, els mesos de març-abril. El que passa, doncs, per circumstàncies de calendari, no ha pogut baixar i al final han atreçat el concert d'aquestes places fins al mes de juliol, independentment de que pugui vindre o no pugui vindre el conseller. Per tant, jo penso que això és una molt bona notícia, i més, doncs, en els temps que corren, de que realment doncs, hi ha restriccions pressupostàries, però realment estem molt contents. No?
Una notícia que, tal i com el mateix alcalde comentava, avala la decisió que en el seu dia va prendre el govern municipal, la d'ampliar el model d'únicament centre de dia quan es construïa i ampliar-lo i adaptar-lo també com a residència per a la gent gran. D'aquesta manera, i tal i com Alfons Montserrat destacava, es van a poc a poc completant els equipaments municipals que fan que, tal i com deia l'alcalde, Alcanar sigui cada dia més el millor lloc per viure.
Serveis informatius de Mute.
La compra i venda d'habitatges va caure aquest mes de febrer a Catalunya un 33% respecte al mateix mes de l'any 2011. En total, van canviar de mans 4.360 pisos, 2.100 menys que un any abans, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Cauen les vendes en totes les demarcacions catalanes, fins a un 42% i 30% a Barcelona i Lleida i un 6% i un 5,5% a Tarragona i Girona, respectivament. Es confirma així la tendència a la baixa d'un sector que ja acumulava 2 anys continuats de descens de les vendes i que en els últims 4 anys ha perdut vora del 60% de la seva activitat. Al conjunt de l'Estat, les vendes van caure un 32% al febrer, amb un total de 30.745 transmissions d'habitatges registrades.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Arriba un front i aquest front està produint alguns ruixats de caràcter molt irregular. Serà, però, a mesura que avanci el migdia i la tarda, quan aquests ruixats guanyaran protagonisme i poden afectar qualsevol punt de Catalunya. Ruixats irregulars, si bé els més probables correspondrien al centre oest de Catalunya, Pirineu i Prepirineu, i no tan probables cap a la Costa Brava i comarques pròximes del nord-est. Irregulars, en general febles, però no se'n descarta algun de localment moderat. La cota de neu anirà baixant cap als 1.800 metres a mesura que avanci la tarda, fins i tot 1.500 de cara al vespre i primera hora de la nit. El vent demà gira al nord-oest, moderat, quedaran intervals de núvols, més freqüents a la meitat nord de Catalunya, més escassos cap al sud, però ja difícilment amb precipitació. Un nou front, en conjunt no gaire actiu, podria visitar-nos el dijous.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adéu-siau i bona tarda.